Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres 30 de juny, l'últim dia del mes. Comencen les vacances, la gent està pràcticament amanida per eixir. Portarà a l'estiu 22 milions de desplaçaments, la quarta part de tot l'estat. Ojo lo que se mos ve damunt. Les carreteres valencianes registraran des d'aquest divendres de vesprada els primers desplaçaments del milió que es preveu aquest cap de setmana quan s'inicia la campanya especial de trànsit de l'estiu. Durant juliol, agost i els tres primers dies de setembre, les vies que creuen el nostre territori acolliran 22 milions de moviments de trànsit. Segons les dades oferides, avui divendres per la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Però, clar, si pensem en vacances, pensem també que hi ha una xifra important de persones que s'endeuten per tal de viatjar, que va augmentant cada volta més. En aquest moment és el 15% dels consumidors demanen crèdits per a viatjar i això té un gran perill perquè el preu es multiplica. Les vacances finançades acaben sent més cares perquè els bancs apugen els interessos i els crèdits personals costen d'un 8 a un 10% de mitjana. A més, els costos es poden duplicar si recorrem als microcrèdits o als finançaments que ens ofereixen les agències de viatge. José Carlos Gómez, advocat de serveis jurídics d'ADICAE, explica que si, per exemple, volem fer un viatge de llarg de 1.500 o 2.000 euros, es pot arribar a pagar un 30%, 40% o fins i tot un 50% de l'import en interessos finançats de 18 a 24 mesos, perquè els tipus d'interessos ronden entre el 18% i el 20%. Bueno, i bé, si buscaven una excusa per a no estar a la taula per a aquestes pròximes eleccions, el BOE ha fet pública la modificació de les instruccions sobre els impediments per a ser membre d'una mesa electoral el 23J, que afecta, per exemple, a dones embarassades o en període de lactància, persones que tinguin reducció de jornada, que estiguen i s'ha reduït de jornada, siga per cura de menors o discapacitats. I miren, en la Comunitat Valenciana, en tots els puestos, no val el mateix l'aigua, no se paga la mateixa quantitat en les factures. Per exemple, diferències significatives entre províncies. Mentre que en Castelló és la ciutat més barata, amb 224 euros a l'any, que a mi em pareix bé, sobretot perquè ens afecta a nosaltres, els de la província de Castelló, Alacant arriba a 490 euros anuals i a València paguen 388 euros a l'any. I la informació me la dona l'OCU. I ahir en la província de Castelló vam viure una vesprada molt, molt tràgica. Van hi haure dos accidents mortals i dues dones mortes. El primer dels accidents va ser a la P7, en el terme municipal de Santa Magdalena de Pulpis, entre un camió i un cotxe al voltant de les 2 de la vesprada, 10 minuts faltaven. Se va produir una col·lisió, un cotxe i un camió a l'altura del quilòmetre 373. A conseqüència d'aquesta col·lisió va morir una dona de 50 anys i a més l'equip mèdic del SAMU va tindre que estabilitzar un home de 51 anys d'edat que presentava politraumatismes i posteriorment va ser traslladada a l'Hospital General Universitari de Castelló. I el segon dels accidents mortals va tindre lloc en la Nacional 225, en el terme municipal de la Vall d'Uxó. I esta volta els bombers van tindre que escarcelar a dos persones. Eren un home i una dona que quedaven atrapades en dos vehicles. I en l'accident va ser la dona la que va morir, de 51 anys. I altres 7 persones van resultar ferides. Un equip del SAMU va tindre que estabilitzar després de diverses maniobres de recuperació a un home de 74 anys que presentava politraumatismes i posteriorment el ferit ha sigut evacuat en helicòptero medicalitzat a l'Hospital La Fe de València. I un nou informe pericial sobre accidents en el qual va morir, recorden, dos xiquetes i altres 7 van resultar ferides en aquest castell infable que va, le va enlairar una ratxa d'aire, d'un fort vent que feia. Va ser a Mislata. Pues bueno, aquest informe pericial adverteix d'una possible manipulació dels ancoratges abans de la investigació policial. El document aportat pels pares d'una de les xiquetes mortes en l'accident que va tindre lloc, i ara sí, que igual es ve més a la memòria, un 4 de gener de l'any passat, assenyala que després de revisar i comparar els enregistraments i les imatges preses en el moment dels fets pels testimonis i veïns de la zona, amb les imatges captades justament abans de la investigació de la policia científica, queda acreditat l'aparició de cordes amarrades en un fanal i pròximes a llastos que no eren presentes en el moment de l'accident. Aquesta circumstància pot ser de caràcter molt greu i si s'acredita és una manipulació de l'escena, estudiada. S'adverteix, a més, que les cincles planes usades no són cordes aptes per a l'ancoratge de seguretat dels mòduls del castell, sinó que es troben dins del tipus de cordes que s'utilitza a l'hora de del plegat posterior de l'ús de l'atracció. En aquest cas, de manera clara, si l'atracció haguera disposat de tots els punts degudament ancorats, l'unfable no s'hauria envolat i volcat lateralment i l'accident no s'hauria produït de cap manera. Això és el que s'ha fet en el document. I també assenyala que l'atracció es va elevar lateralment perquè no estava correctament ancorada i fins i tot l'absència de cap ancoratge en el lateral dret. I els punts de lligament del lateral esquerre de l'estructura dels llits elàstics quasi va afavorir un efecte vela que potser va engreujar l'ocurrència d'aquest incident. L'atracció formada per tres mòduls afits, l'informe, havia de tindre 30 punts d'ancoratge degudament amarrats, perquè així ho indica el fabricant, i amb les cordes i els tensors adequats segons especificacions de fabricant i normativa. I val, queda provat que ni tan sols tenia el 18 punts mínims exigibles sobre la base de l'aplicació de la normativa UNE. I les cordes emprades tampoc s'ajustaven a la normativa que indica. L'informe adverteix, a més, que després d'inspeccionar la plaça es comprova l'absència de trepants en el paviment i considera que la fixació dels amarraments amb tac químic al pis hauria sigut l'opció òptica òptima d'afirmar aquesta atracció. Val, pues, també la manca d'ancoratges a terra o llastos, segons el paper de l'enginyer tècnic industrial que firma l'informe, va provocar que l'unfable s'envolara amb el vent. I per què has de contar tot això? Pues perquè si algú està sentint-nos i és responsable d'algun d'estos atraccions, pues que al final tot se sap. En fi.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castillo y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Vecino, te regalamos tantos gigas como planes tienes este verano. Vente a Populus y llévate 120 gigas gratis durante 4 meses y la mejor conexión.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Arriben les jornades d'esportes obertes a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial per a jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvillarreal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Vila-real. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia, amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativilareal.com o també pots contactar a nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Vila-real. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la avenida Valencia.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos dos nuevos dips, un Sweet Chili y un Hot Habanero, en McDonald's Castellón.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
So let me show it.
Miren, y eso es algo que teníem que dir-lo i teníem que assabentar la gent de que va ocurrir, i és que el centre de dia Lluís Alcañiz es traslada. Per això tinc el regidor de Serveis Socials, Sanitats, Cooperació Internacional i Mediació, Toni Marín. Molt bon dia, Toni.
Molt bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Regidor, dones compte, jo ho havia llegit, vostès havien passat la nota de premsa i pensava que era un tema importantíssim, però la meva sorpresa és quan arriba així a la ràdio i és tan cert com que ho acabem de parlar i vostè em diu que creia que era un tema molt important, que la gent ha de saber-lo.
Sí, efectivament. Jo crec que aquests recursos, moltes vegades en el camp de serveis socials i de la sanitat hi ha recursos que són necessaris, però a vegades no són lo valorats que deurien, no? O no tenen la visibilitat. És més fàcil a vegades inaugurar un col·latge o que sí. Parlar d'algunes coses més dolces, no? I en aquest cas pues, sí que creia que era necessari donar aquesta visibilitat, aprofitar aquest canvi per veure la tasca que fa el centre de dia Lluís Alcañiz així a Vila-real.
Se traslada perquè està fent-se una reforma, és dir, però tornarà al puesto on estava?
Sí, la idea és eixa i també volem aprofitar per a veure alguns problemes que ja tenia el centre a nivell estructural. Pues tenim una escala que tenia grietes i volem verificar això per a assegurar. Se traslada perquè no era viable treballar tenint asobrers, tenint picant en finestres fent soroll en els quals estan fent intervenció, o que no n'hi hagués que ni vidre en un moment on ha dit aguai te l'obrere, bon dia, i estigues en una teràpia, lo qual pues, per la discreció que se necessita i per la intervenció pues, el que volem és seguir donant la qualitat que toca.
En este cas se traslada, però estarà en actiu, el servici serà com el d'ara?
El servici serà el mateix, és dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 de la vesprada i és dilluns i dijous, no, però és dilluns i dijous el que farem serà de 4 i mitja a 8 de la vesprada, que és el mateix que s'anava fent ara, i sí que hi ha una setmana que el centre tancarà, una setmaneta que és del 14 al 20. Es trasllada també a un edifici que és el Centre Espardenyers, un edifici molt ben dotat, en el qual pues, ja quan vam veure la necessitat de fer el canvi pues, vaig estar en el Centre Espardenyers, vaig reunir amb Eugènia i amb tot el personal, amb Manolo d'allí de l'EIA, vam estar mirant la disposició, quadrar els horaris per a que poguessin compaginar. La veritat és que són instal·lacions espectaculars que ara mateixa pues, no s'estava fent un ús perquè pues, lo que era el Centre Espardenyers havia deixat de treballar en la línia que duia i estava només el EIA, l'equip especialitzat d'infància i adolescència.
I vist este punt, és dir, que seguirà donant aquest servei, si anem a donar aquesta visibilitat que té el servei. Perquè què dic jo que ja tenia ganes de tindre gent al capdavant, jo no dic que estarà no hagin estat, però gent al capdavant de regidories que saben. Perquè jo, a més, peque de dir la veritat sempre per el micro, sempre la ubicava a vostè, que el vaig conèixer en una altra situació, en este món que fa tanta falta, perquè no parlem massa d'ell, però existís i el tenim tots en totes les cases, i és el món d'addiccions, de problemes psicològics, de problemes familiars, on necessitem mediació i on necessitem ajuda.
Sí, efectivament. A veure, en poc de temps, este món, que l'alcalde diu este món líquid, no? El buca que diu ell, és una realitat. És dir, ha canviat tot molt. Si parlem del tema de les addiccions, podem situar-nos en, per exemple, perquè la teva audiència ho tinga molt clar, l'època hippie, en la qual pues, les drogues era algo recreatiu, no? Ara mateix tenim molts perfils de gent que consumir drogues per abstrau-se del món, de l'estrès, la facilitat, l'accés, el tipus de drogues i el que causa. I també els conflictes que tenim una societat que jo a vegades parles amb companys i bueno, és que ara estem millor que abans, però a vegades aquesta tranquil·litat que teníem abans, aquesta manera de viure, com els rols familiars, hi ha moltes coses que també ha anat molt bé, però en altres coses pues, mos topetem que la immediatès, el tindre-ho tot ara allà, el que moltes vegades l'estudiar no te garanteix que el poder arribar a un lloc de treball que tu esperes, la influència dels, per la redundància dels influencers, ara tots volen ser influencers, ara tot, és algo que quan uno arriba a això se frustra. I quan se frustra, pues a vegades tendeix a recurrir a substàncies o a coses que se evadisquen, no? Entonces son, cada volta el tema de la psicologia és més necessari i cada volta tenim que donar-li visibilitat a tot això i a la mediació, òbviament, també.
Clar, i és quan li donem visibilitat i la nutrim de recursos per a que sí que puga, tot aquest ventall de necessitats, puga cobrir-los, no, regidor? Imagine que vostè estarà tot el dia mirant les mancances que hi ha, perquè en el seu, és a dir, el seu treball, el seu dia a dia, vostè sap el que necessiten.
Sí, efectivament. Mancances hi ha, és una evidència. Vila-real és... és un poble gran,
és una ciutat
xicoteta, però això requereix que cada vegada pues, estos recursos, igual que a nivell nacional, pues, a nivell local, són necessaris, tenim mancances de personal i també tenim algunes qüestions més de que necessiten d'estructura, de consolidar, més també d'estratègia i de tractar de resoldre totes les qüestions que se'ns presenten. Entonces, necessitem agilitat i bueno, pues, des del minut 1 estem treballant en això.
Clar, però imagine, ara vostè ho ha dit ben bé, estratègia. Arriba i se fa un mapa de tot el que hi ha i cada vegada que escolta algú dels tècnics, cada un porta la seva part, sap ben bé de lo que estan parlant-li.
Sí, i això és un avantatge. Pues claro. Un poc el que ho treballa en este món i realment pues, acudisca a la política venint ja del món de la psicologia, del món de la mediació...
I parlem que ve després d'haver treballat en molts llocs i haver tingut diversos tipus de feina, no?
Sí, jo el meu perfil, jo soc psicòleg jurídic, mediador, el que es diu psicologia forense, porte treballant en el punt de trobada familiar des de que varen començar, a formar part de la mesa de treball de conselleria del nou model de punt de trobada que tenim ara, que no té res a veure en abans, i a banda pues, porte fer mediacions molt de temps, un mediador, i també pues, vaig fer un doctorat en polítiques públiques de benestar social. Llavors, a nivell tan local com a nivell comarcal i nacional, conec tots els recursos, no és nou de tot el que estic veient així, i llavors pues, el que pugues parlar, per dir-ho d'alguna manera, en el mateix idioma que els tècnics, i també per un altre costat veure els usuaris, veure també tot el teixit associatiu que tenim així, que és molt gran i que pues, les polítiques de l'alcalde Belloga ha sigut també empoderar a les associacions, pues, estic ahí fent aquests ponts i veient les necessitats, on tenim més problemes, on tenim algun tabú que tenim que resoldre i en això estem, no? Portem poc de temps, però no hem parat.
Clar, i jo li preguntaria, vostè ho entén, no? Què és lo primer que s'aborda, és dir, que és on vostè localitza, no? Així té un problemeta, allí tenim que tindre un pont i allí tenim un tapó. Per exemple, on hi ha un tapó?
Bueno, lo primer de tot és que necessitem en l'àrea de serveis socials consolidar una estructura perquè són a munt professionals, són més de 40 professionals, si sumem més de Lluís Alcanyer, sumem tots, més les coordinacions que fem, tenim molta gent que no ha consolidat el seu lloc, llavors necessitem tindre una estructura, encara que siga petita, però tindre una estructura per veure els rols i a partir d'ahí veure on tenim més problemes, on tenim les llistes d'espera més àmplies, què estem fent bé, què necessita millorar, i estem en això. Realment estic ara mateix en fer un, òbviament resolvent tot el que ens surt, però sí fer un mapeo de tot per veure quines estratègies concretes tenim que implementar en cada lloc per millorar.
Quan vostè, clar, jo li diria, entra i ho veu, però ja els coneixia. És dir, vostè ja tenia referència de la gent que estava dins i hi ha, bueno, jo per lo que venen i ens parlen, uns grans, però grandíssims professionals, així en Vila-real.
Sí, tenim molts bons professionals. La qüestió és que tenim que pues fer el que avui estic fent jo, sinó visibilitzar aquest recurs, i també moltes voltes pues, necessiten tindre recursos adequats, tindre la motivació també, perquè no ens enganyem, el tema de serveis socials és bonico, però també és un tema que moltes vegades no és reconegut o no és boigut, perquè tu dona compte, és com tu moltes vegades te ve alguna família i a lo millor es venen per una, en una idea o en una... Uh-huh. I tu estàs que dir, no, les pautes són aquestes, teniu que millorar en aquesta àrea o l'altre, i a voltes a ningú mos agrada que mos digui com tenim que fer les coses, no? Llavors, te ho agraeixen molts, però quan passa un temps, no? Com sí. Quan te ve algú en addiccions.
Sí, sí,
diu,
sí.
No, jo només prenc el cap de setmana, però jo ho controle. I dius, anem a veure, ho controles. Cap de setmana ja has passat a allargar el cap de setmana, que les comences en dijous i l'acabes en dilluns. Això va més. Entonces, lo principi és un no i arriben hasta odiar-te, però després te ho agraeixen.
Clar, però el professional... I fijes... Està parlant-me des d'un punt de vista, ojo, no de regidor, sinó de terapeuta. És dir, a la llarga, quan t'estan dient no, vostè en mi s'enganya, jo només consumís... No, i el professional sap que a la llarga diran quanta raó tenia.
Ella és un avantatge. De fet, a vegades, per exemple, una cosa tan clara com el tabaco, lo que fa molt de temps es fa és que conten els cigarrets, que lo primer que conten els cigarrets al dia que fumen. I quan se fan un llistat, diuen, no m'ho puc creure. Per què? Perquè quan es preguntes, diu, no, ja més 10 o 12, no? Alguna vegada, i quan fas el cuenteo, ho veus.
I ojo, és el tabaco. I diuen, no, jo sóc una fumadora social. Bueno, per ahí s'has començat, no?
Mm.
I simplement és el tabaco, Després de les altres coses no parlem. Quan parlàvem d'aixòs grans professionals, sap lo que he observat, jo... cada vegada que han vingut de la UPC o de qualsevol del centre Lluís Alcañiz, que té moltíssima fama, però una fama, és a dir, jo no he anat a cap puesto que no el coneguen, que quasi sempre alguna persona m'ha preguntat, m'ha demanat el telèfon, i, però a més sempre sortís efecte, i el donem, i lo bo d'això, el bo d'això és que la resposta per l'altra part, perquè clar, jo tinc el tècnic que està allí, que ve, que em parla i que em diu tot el que fan, però jo sé que el que estan dient és veritat, perquè quan li dona un usuari i l'usuari el telefona, ojo, el recibixen de manera, i es van donant pautes, per exemple, li conte, no?, un cas, i així els oients també saben de què estem parlant. N'hi ha molta gent jove enganxada al joc. Perquè és que poden jugar des de qualsevol puesto. Val? Allò que diuen, les cases de joc fora dels puestos del col·le, no? Però bueno, online, t'ho posen a la tele. I una mare estava esglaiada, perquè veia que una part important del sou se'l gastava en el joc.
Efectivament. Això que has dit és important, la visibilitat, perquè fixa't. Ara fa un rato estava parlant amb ells perquè anava a veure com anava el trasllat i està allà en Espardenyers, pràcticament ja ho tenen quasi tot el puesto. I em deien, diu, mira, des que has sortit en la premsa ens hem enterat perquè de salut mental de Vila-real s'han cridat que com estava això i tal. Dic, bueno, pues és el que interessa. Per què? Perquè necessitem també coordinar-nos. I el del xoc i això té tota la raó del món. És dir, si tenim accés, al final ho accedís i parlem del xoc, però parlem d'altres coses. L'altre dia una companya em deia que uns alumnes d'ells en un col·legi ja porta l'aula de convivència, d'escolatges, en media hora també, pues, els xiquets estaven passant un vídeo d'una decapitació. Entonces, clar, ja, mentre no tinguem unes polítiques molt clares en aquesta línia de aislar i que no se puga arribar a això, perquè tenim això, però tenim també en el porno, per exemple, els xicoles cada vegada accedeixen més pront a ell i sobretot reprodueixen patrons de lo que veuen.
I això existís i és real i se pot revertir. És a dir, encara que haja, en el moment que se'n detecta, per això estan estos centres, per ajudar-nos. I a més ens ajuden en lo quotidiano, que ens passa a tots.
Efectivament. I en el centre, per exemple, fixa't, per lo que deies tu del centre lo reconegut que és, que a vegades venen usuaris que ja venen recomendats. És que mon tio va vindre així... Ai, que era tal. És que mon pare va vindre una vegada així, és que m'ha dit un amic... O sigui, és algo que a vegades en altres recursos no ho veus. Entonces dius, bueno, està bé perquè el missatge cala i li diu, no, ves allí, que allí me van atendre i me va funcionar. Tenim, per exemple, grups de treball, tenim grups de específics de cocaïna, grup d'alcohol, grup de ludopatia, i tenim grups de pares també, perquè moltes vegades hi ha que treballar també els pares.
Eixa era l'altra. En el cas que em van consultar, era els pares, clar, veuen aquest percentatge que es gasta del sou i reconeix a lo millor un dels dos, o bé el pare o bé la mare, diu, jo veig un problema, l'altre diu, és un exagerat o eres una exagerada. Entonces van cridar i el primer que li van donar, la primera instrucció és unes directrius per a que la parella entenguera primer i després com tenia d'actuar en el fill i com tenia d'anar-hi als tres. És a dir, vamos. Claro.
Per exemple, en casos d'aquestos, el primer que se fa és que el conter s'estigui mancomunat perquè no puguin treure. Hi ha moltes coses. Dona compte que el que té una addicció el que vol és consumir. I a vegades se diu que la droga és roïn, sí, la droga és roïn, però el que el prova, el putxó que li pega, el primer se queda en això, encara que després té seus efectes secundaris.
I busquen qualsevol eixida, inclús vendre el bo social...
Sí, el bo cultural.
O sea que...
A veure, jo ha vist en el FIP vendre un cotxe per droga.
Ojo,
Ha vist, per exemple... furtar el botiquí d'un helicòptero per les substàncies que té el botiquí per consumir. Ha vist gent que s'ha portat l'orina com si la deixés a casa i no ha sigut d'ell. A lo millor ha sigut de la dona, un cas real, que estava embarassada. I, clar, analitzar l'orina, diu, este tio... Entonces, clar, que acompanya-los al bany i a vegades necessites un perfil d'una xica perquè en les dones has d'acompanyar-les perquè a vegades se la porten del bolsillo o tarda molt o agarren l'orina o esta orina està xelada com pot ser que acabes de pixar.
Claro.
O sigui, ells se les saben totes.
Claro.
I és normal, no tenen que culpar-los
per això. Però no passa res baixant el món real,
Efectivament.
És dir, és ser conscients del que ens està passant. Bueno, pues això és el que volem. Nosaltres volem els polítics que toquen terra, com nosaltres, que anem caminant i que veiem tot això. Imagines el que està dient-me, no? Inclús tindré que acompanyar. Que no passa res i que totes les cases passa,
Sí.
O sigui, que no ens tenim que esglaiar sí. Absolutament de res.
Però això és algo que és necessari visibilitzar, que és necessari que la gent veja que el recurs està i un poc el que hem aprofitat ha sigut el canvi este pa donar-li esa visibilitat i esa difusió que la té. Però ja te dic, així com ha sigut publicar i han tingut força cridades i tal, i també necessitem una tasca de coordinació en altres centres i coordinació en seguir en les xarxes, per exemple, que fa José, que són molt bones, de la UPK, i també pues, coordinació en les UQs, la unitat de conductes d'addiccions específica de conselleria, estan en Castelló n'hi ha dues, està la Tala Vall d'Uso, perquè a vegades nosaltres remitim també i necessitem aquesta coordinació.
És un complement.
Efectivament.
Se complementa.
O salut mental, perquè tenim casos de patologia dual. Uh-huh. Tenim casos de gent que arrel de consumir una droga pues ha acabat desenvolupant una psicopatologia. Jo recordo un xicot que vaig veure fa uns anys que per fumar marihuana vas començar a fumar marihuana i els pares li parlaven. Entonces, sí. Això ja és patologia dual, és dir, una cosa ha provocat l'altra. O viceversa, a vegades tenim gent que té una esquizofrènia i a vegades veu o pren drogues pa evadir-se perquè no vol tindre aquesta vegueta i tal. I aquests casos necessiten la intervenció per un lloc d'un professional especialitzat com el centre de dia, però també del seu psiquiatre i el seu psicòleg per anar a la part. Perquè quan prens drogues i estàs prenent medicaments, això és un desgavell. Entonces, tots aquestes coordinacions són necessaris i el poder atendre. I així tenim la sort d'un centre pues, que va ser pioner en el seu moment, que n'hi ha poquets, perquè ja t'he dit que tot està molt vinculat en la U, en les UQs, que per un lloc està bé perquè tots estan en la xarxa d'advocacis i de sanitat i el centre de dia no, però per l'altre tenim aquesta immediatesa en atendre a qualsevol que arriba, no tenim aquestes llistes d'espera que a tots llocs hi ha i necessitem continuar en els ponts de coordinació en tots els altres recursos.
I en aquest cas, claro, jo sóc mare d'una xiqueta de 15 anys I a mi què em sembla molt bé? Pues em sembla molt bé este cas d'este xiquet que vas començar en el joc, i per tindre aquesta atenció tan ràpida pot ser no arribi a ser un ludopata. És dir, aquesta atenció que diríem és la primera atenció temprana, és dir, seria com anar a un metge de capçalera i no arribar a tindre una enfermetat.
I també una cosa molt important, Susana, que vull dir-ho, el que ha consumit o el que ha tingut una addicció, el seu cervell sempre tindrà una predisposició a això. I te fico un cas molt, molt clar. Tenia un usuari que portava més de 25 anys sense consumir, era taxista, i als 25 anys ell, per exemple, no volia anar a una zona que venen drogues de la zona d'Almassora, d'acord? En el seu taxi no volia durar cap usuari, però va, fa 25 anys vaig a portar-lo. Pues va aparcar el taxi i va acabar consumint. Entonces, és molt important també ser conscient d'això. Igual que quan algú, per exemple, vol deixar-lo de fumar, el primer que fas, que es fot molt, és llevar el cafè. Perquè si vas a fer el cafè allà a la cafeteria, si no tens tu el cigarro, el demanaràs a un altre. O si tens alguna boda proper de festes...
Clar, com és el cervell,
claro,
te crea l'escenari.
Això és com quan has estat festejant molt de temps en algú, i ja no festeixes, tens una altra parella, però passes per un lloc on estaves en ell o en ella i pum, desactiva tot i dius, ja, jo no vull que se m'activa això, però se t'activa. En les substàncies i les addicions passa el mateix. Entonces, també té que ser conscient de quan està preparat per anar a fer ese cafè amb les amigues que totes fumen i ella no, o anar a esa boda que diuen, va,
però un cigarret...
Un puro, el puro que no passa res. I el puro després va que ja van a comprar el tabaco.
Després ja és qualsevol excusa.
Efectivament.
I, clar, estaria parlant d'això un fum de rato perquè, ojo, 25 anys després d'una addicció i recrea l'escenari i automàticament...
Va portar, a més el que portava, el va agarrar el taxi i li va dir, vull que me portes del puesto. I era el puesto pues, on ell comprava droga. Aquella anava a comprar droga. Pues mira, 25 anys limpio i va recaure. I ell no se ho explicava encara com el cervell el va durar i com li va fer aquest clic, però és cert. El cervell que ha provat unes drogues, pues ahí tenim uns receptors, no? Neuronals, els quals pues només veuen la situació, com s'ha dir, jo vull que això. I ho té que tindre molt clar això i conèixer-ho.
Mire, com a professional el tinc davant, si jo tinguera que entrar esta vespre en una reunió i tinguera que ser la mediadora, per quina frase deuries començar? O què tindria que dir, no? Imagines, no? Entre en un puesto on les dues parts estan molt enfrontades però tenen que parlar. Jo què tindria que dir quan entre?
Bueno, vaig anar un pas abans. Abans tindries que parlar en cada una de les parts.
Jo parlo en cada una de les parts.
Per què? Perquè mira, el primer que ens funciona quan tu has tingut una discussió amb algú, tu tens una càrrega emocional. Quan la tornes a veure aquesta persona, encara que sigui el mediador davant, això té ser puja. Entonces, tenim que passar d'aquesta part emocional, el que diuen el cerebro reptiliano, no? De huir-ho a atacar, a la part cognitiva. És a dir, lo típic de prendre perspectiva i pensar, no? Llavors, tu com a mediadora hauries de parar en les parts, preguntar-li a veure què és el que ha passat, conta la teva versió, com t'has sentit tu, i tu a ella estàs lliberant-lo un poc emocionalment, a un i a l'altre, separat. I quan entres en ells, primer es dius unes normes. Anem a respetar-nos, esteu així perquè voleu resoldre aquest problema d'una manera pacífica i anem a veure de quina manera podem ajudar-vos perquè els dos és que ho guanyen. Perquè realment una mediació, en definitiva, tu el que busques és resoldre el conflicte, però no aquest conflicte. El que vas a resoldre és a transformar la relació. Si tu i jo discutim sempre per algo, realment el motiu no és aquest algo. El motiu és que tu i jo ens duem malament. Si jo no transformo aquesta relació i jo no sóc capaç de veure a tu què és el que t'ha fet mal i tu què veges a mi que és el que m'ha fet mal i podem transformar la manera de relacionar-nos, tindrem sempre conflictes. Quan no serà per una poma, serà per una pera. Entonces, en lo que és les relacions i les persones, és diferent a la mediació, per exemple, que es fa en empreses, que és el que s'hi diu, en empreses se sol fer el model Harvard, que és, anem a ficar-nos en el motiu de discussió, que ha sigut un sous, que ha sigut que tu volies comprar això i ho ha comprat jo antes, vale, ho resolvem i au, ja no tenim que tenir més conflictes. En les persones necessitem transformar aquest conflicte, i per transformar el conflicte hem de transformar la relació. Entonces, tú comenzarías explicant les normes, després deixaries que cada un contara lo seu pa que la part emocional isquera i se llibera una miqueta, i després ja faries una transició a la solució, ja buscaries punts en comú. Bueno, està clar que tu, a tu te va fer mal lo que ha dit ell. Tu veus igual, tu entens lo que està dient i vas també una miqueta
unint reconduint, punts.
Correcte.
No?
I a partir d'ahí que es veuen quines opcions van a ser les millors per guanyar els dos. És diferent a un xui típic. Tu te'n vas a un xui,
sí.
Arribes i tu no eres l'experto. Aixina com una mediació, els experts són els dos, perquè són els que me saben del conflicte, jo me conec com soc, tu te coneixes. En un xui el que mana és el xutxe. Te deixa parlar un poquet d'avant, fins que ell vol.
Sí.
Aportes unes proves i acaba el xui i segur, sempre, perquè està de molts xuis, ningú està satisfet. La U haguera volgut que a l'altre li hagueren pegat més canya, l'altre no ho veu, i damunt recurrisses i acaba malament.
Claro.
En una mediació, el mediador simplement diguem que és com si tu puges a un avió i vols anar a... Anem a República Dominicana, encara que fa caloret.
Sí.
Voleu anar els dos, el mediador és el que pilota, però vosaltres decidiu on voleu anar.
Claro, claro.
I el que fa és donar el marge perquè realment anem a transformar ixa relació. I entonces ja no tindrem problemes. Si no estarem sempre, quan no serà un pito, serà una flauta. I sempre estarem xocant.
Pues ens ve molt bé. És que és fin de setmana, comencen les vacances. Per moltes famílies se reencontraran una altra volta. I jo, bueno, el que, en la família el que més capacitat tinc és ser mediador, no? Que siga una part que pugui reencontrar les famílies. I bueno, que tinguem bon ambient, que al final és el que volem, no?
Sí, Susana, però vaig a dir una cosa, no? Però no per... No per aguate la festa, però tinc en compte que en estiu és quan més parelles se separen. Així que esperem que aquest estiu siga...
Que siga això, que siga l'estiu que... Bueno,
de la
que,
comunicació.
Sí, que no siguin mediadors.
Correcte.
Toni Marín, ha sigut un plaer tindre-la així. Bueno. Espero que les entrevistes properes puguem veure quants logros hem encontrat des de que ha assumit aquesta regidoria.
Clar que sí, segur que ho veurem. Moltes gràcies i un plaer.
Gràcies.
Clean it up. Go where nobody's been.
Go where nobody's been.
Have you ever had fun like this?
Have you ever had fun?
I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' fuck up the night.
Fuck it up,
black lights. Spaceship's fine.
Spaceship's fine.
So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control.
I got time today.
I can't wait to come out and play.
Ooh, yeah, you.
Get up.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point, Beer University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Está con nosotros aquí en Radio Villarreal Víctor Viciedo, porque ayer tuvo lugar la charla sobre la Agenda 2030 y nos gustaría preguntarle cómo fue. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Bueno, pues la verdad que muy contento por la respuesta de la gente. Tuvimos el salón de aquí de la Fundación de la Caja Rural totalmente lleno, algún hueco, sí, pero lleno. Entonces, pues eso ya da una buena sensación del interés que tiene la gente por estos problemas de la agricultura y concretamente con lo que nos afecta a los agricultores, la Agenda 2030.
Ojo, un jueves a las 7 de la tarde, cuando hoy es la operación salida.
Ah, sí, no lo sabía. No sabía que hoy es la operación salida.
Es decir, es que sí. Al final, cuando se dan este tipo de conferencias, el conferenciante, cuando ya es, ya lleva una trayectoria, intenta que no coincidan estos eventos porque normalmente merma la cantidad de gente que asiste.
Sí, era difícil el elegir fecha porque hemos tenido todas las reuniones de todos los pozos de riego, de todas las sociedades de regantes, entonces cada día teníamos una y tenía que elegir una fecha que no hubiera una reunión, o bien de la cota 220 o de la del sindicato o de la
para hacerla de en el sitio donde usted la hizo.
Sí, sí.
¿Qué es lo que usted estaba relatando? Porque además pasaban unas diapositivas donde usted quería explicar, o lo hacía también de forma gráfica. En el momento en el que está haciendo la conferencia, ¿usted se da cuenta que hay un interés cuando vio a la gente, al público más entregado?
Bueno, vamos a ver, el público cuando más entregado se nota es en que no salió nadie de la sala. En segundo lugar, el aplauso final, que fue muy, muy largo, y yo, la verdad es que te quedas impresionado, o sea, señal de que les ha gustado la charla. Y luego por la cantidad de preguntas, o sea, la gente tenía interés por el tema, hubo bastantes preguntas.
Y las preguntas que le hacían, claro, yo le diría, ¿usted tenía respuesta para todas?
Sí, sí, claro. Además, la mayoría de ellas tenían relación con cosas que yo o había omitido por tiempo, uh-huh, o que se me habían pasado. O sea, que en realidad todas complementaron muy bien la charla.
Esta mañana, cuando usted ha llegado, he repasado la prensa. Le digo esto porque, fíjese, dice, todas tenían algo que ver para complementar. Y le he preguntado, ¿ha salido en la prensa? Y usted me ha dicho, pues es que tampoco se me ha ocurrido
efectivamente,
avisarlos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A veces, cuando la trayectoria hace que cada vez se profesionalice más, porque a partir de esta, ¿de cuántos sitios lo han llamado?
Bueno, efectivamente, de la publicidad que he hecho de esta charla y de, porque en realidad esta no es la primera. En realidad, a mí son agricultores de la zona de Cáceres los que me invitan a ir allí a dar una charla, y entonces cómo surge el hacerla antes aquí, ¿no? Y entonces de la publicidad que hemos hecho, pues resulta que me han llamado desde San Sebastián, desde Bilbao, desde Logroño, me han llamado de aquí de la Comunidad Valenciana, desde Gandía y desde Alcira, también del Alto Turia, luego me han llamado de la parte de Andalucía, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Cádiz. Y supongo que me hubieran llamado en más sitios. El problema es que yo no tengo tiempo porque yo, como tú sabes, me dedico a trabajar en la agricultura y en verano hay mucho trabajo. No sé cómo me lo organizaré, pero creo que es muy importante que la gente se vaya dando cuenta de la Agenda 2030, hasta qué punto repercute sobre la agricultura, el daño que nos puede hacer, que lo tengamos muy, 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 muy claro, y más ahora que vienen elecciones. Porque es que luego ya no hay solución, ¿eh? O sea, cuando te aprueben, si es que la aprueban finalmente, la ley de restauración de la naturaleza, las reclamaciones se las vas a tener que hacer al maestro armero, porque ya no va a haber vuelta atrás.
De todos modos, yo cuando he visto, o cuando usted me ha dicho la relación de sitios donde lo han llamado, imagino que al final, dice, no sé dónde voy a sacar el tiempo, pero llega un momento en el que sí tiene que empezar, entró de una forma, causal, casual, ¿no? Causal, digo yo, y en este caso es porque es causal y tiene que seguir informando a la gente, porque al final sabe que tanto decirnos las cosas, a veces no diferenciamos en lo que es cierto y lo que no es cierto.
Efectivamente, en este caso la cantidad de información no es igual a conocimiento, porque la información te viene muy sesgada, te viene muy manipulada, hay demasiada información. Y al final hay mucho interés en confundirte, con lo cual es muy importante el saber qué está pasando realmente, ¿no? Y concretamente, pues una de las cosas que yo empiezo en la charla es todo agricultura, pero la primera parte tienes que desmontar lo que más daño te está haciendo a la agricultura, que es el CO2 antropogénico. Aquí nos han dicho que somos nosotros los que estamos dañando la naturaleza, y entonces a base de datos desmontó el tema del CO2 antropogénico, que para que la gente se dé cuenta, pues hay 29 gigatoneladas de CO2 antropogénico de más de 900 toneladas que se emiten al año, y que obviamente el CO2 no permanece en la atmósfera toda la vida, sino que también se va degradando. Concretamente, pues le cuesta casi 100 años, pero bueno, le cuesta casi 100 años, pero 29 comparado con esas 900, estamos hablando de un 3% del CO2 antropogénico. Si luego tienes en cuenta que ni China ni Estados Unidos están haciendo nada, ni el resto de países, solamente Europa supone solamente el 7% de todo el CO2 antropogénico, que viene a ser unos 2,3 de esos 29. O sea, 2,3 gigatoneladas de esos 29 que suponen. No suponen absolutamente nada. Cuando ya vas a la agricultura, que es un 10% del CO2, ya te vas al 0,023% del CO2 antropogénico mundial, ¿no? Entonces, dices, pero ¿qué estamos haciendo? Tanto sacrificio para absolutamente nada, cuando resulta que yo estoy convencido que la degradación del CO2 compensa con creces esos 29 gigatoneladas de CO2 antropogénicos, y más teniendo en cuenta de que la naturaleza, los árboles, captan más CO2 del que emiten, y los océanos también, con lo cual todo eso se va compensando, y es falso que el CO2 antropogénico sea el motivo del cambio climático. Sí lo hay, y desde luego hay muchísimas otras causas que pueden ocasionar un cambio climático, pero en cualquier caso no es cuestión de años, sino de centenares de años. De hecho, las mediciones actuales te dicen que, y ha habido una revolución industrial de por medio del carbón, te dicen que ha subido la temperatura de la Tierra un grado en 120 años, un grado. Bueno, y ahora quieren que de aquí al 2030, o nos alertan que de aquí al 2030 va a subir 2,5 grados. Yo creo que por algún sitio nos están mintiendo, o nos están poniendo en una alarma que no existe, y esa alarma la están poniendo y están modificando muchísimas cosas en la agricultura, muchas medidas de tipo medioambientalista, falso medioambientalista, medioambientalista, que están perjudicando justo al sector que tiene un saldo positivo con la atmósfera. Todo esto la gente lo tiene que entender, y a partir de ahí pues hablé de todas estas leyes de falso medioambientalismo que nos han aprobado recientemente y que nos llevan a la ruina. Y desde luego en Europa, una que ahora mismo está parada gracias a que en la Comisión de Medio Ambiente no ha salido, ni tampoco en la Comisión de Agricultura, pero que no obstante, Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, lo quiere sacar adelante a pesar de eso, es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que no solamente va a afectar a toda la zona declarada como Red Natura 2000, que es un 30% de la superficie, y donde hay agricultura, y que van a tener que quitar esa agricultura, sino que también por el requisito de no deterioro, va a afectar al resto de agricultura, como por ejemplo aquí en nuestra zona, que tenemos, según Greenpeace, tenemos en nuestras aguas muy tensionadas porque dicen que están sobreexplotadas y contaminadas. Y vamos a ver, están sobreexplotadas con todo lo que ha llovido, están sobreexplotadas. Si llovieron el año pasado más de 1000 litros por metro cuadrado en esta zona. No sé si me explico, y todo eso va a los acuíferos, y eso lo limpia, además, limpian los acuíferos. O sea, desde luego nos están vendiendo unas motos que hay que desmontar y que llevan a la agricultura a muy mal término, y la agricultura somos la alimentación, aparte de ser una riqueza para toda la sociedad. Entonces, yo creo que es súper interesante la charla, la conferencia, y desde luego, pues no sé si lo escucha gente de otros sitios, pues que vengan a escucharla cuando yo vaya por allí.
Sobre todo porque esto solo es el principio, es decir, usted ha hecho ahora mismo ha hecho un pequeño fragmento de lo que explica en esta...
Efectivamente, la charla dura una hora y es densa en cuanto a conocimientos. O sea, no es decir palabras por decirlas, sino que hay muchísima información en la charla.
Contrastada.
Por supuesto. Yo siempre que digo algo, de hecho las transparencias todas son de los organismos de donde saco la información. Por ejemplo, del ITCC, que es el organismo del cambio climático de la ONU. Pongo información del Ministerio de Transición Ecológica, pongo información de la ONU, pongo información de donde cojo la información que estoy diciendo, pongo la transparencia para que se vea que efectivamente lo que estoy diciendo es verdad, que no me lo he inventado yo, que no me lo saco de la manga de la camisa.
En ese caso, sí que es una buena forma de acabar documentándose o documentándose desde otro punto de vista y no del que últimamente nos están viniendo todas las informaciones, porque parece que sí que ya teníamos todo el mundo asumido o al menos estábamos en la línea de esa Agenda 2030 porque entendíamos o considerábamos que era hacia donde teníamos que ir. Empiezan a salir voces críticas, en este caso una es la suya, que es crítica con la Agenda 2030.
Vamos a ver, si estudiamos la Agenda 2030 ODS por ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible por ODS, nos damos cuenta que son buenos. O sea, todo lo que ahí yo lo firmo. El problema es cuando se aplica. Y aquí, en Europa, se está aplicando de forma radical. Si de verdad queremos proteger la naturaleza, yo estoy de acuerdo, pero vamos a hacerlo poco a poco sin dañar la agricultura, porque la agricultura es naturaleza también, está en simbiosis con ella. El problema es la radicalidad como la están aplicando, porque son emergencias y no hay tal emergencia.
Pues Víctor Viciedo, eso, enhorabuena, ayer fue un éxito, tuvo mucho poder de convocatoria, que eso está siempre muy bien, sobre todo porque ahora estamos en la era de que mucha gente se conecta y ni siquiera asiste a los sitios. En este caso fue presencial la cantidad de gente, es decir, fue una gran cantidad de gente que había en el salón. Y eso, y ánimo, y a continuar con las conferencias.
Efectivamente, haré un resumen y lo pondré en mi programa de La Nuestra Agricultura para que la gente pues tenga un baño de lo que allí se dijo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
¿Qué te inspira al elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia seminuevos certificados del 22 al 26 de junio con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco Cetelem. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
T'agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina a partir del 9 de juny de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Fiestas en San Joan de Moró. Con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
Every vow you break, every smile you fake, every claim you speak, I'll be
Miren, i la pròxima presidenta de la Diputació, Marta Barrachín, agraeix el treball de tots els diputats i recorda que el Partit Popular s'ha deixat la pell en defensa dels interessos dels castellonens, impulsant mesures per als municipis afectats pels incendis, la reivindicació davant la crisi de la ceràmica i l'exigència de recursos per als municipis afectats per les megaplantes solars. Ixa, diu Marta Barrachina, que és les principals iniciatives que ha liderat el grup popular en l'última legislatura. També diu que avui ha estat més prop de poder impulsar-lo en la província amb una diputació forta. Escoltem a Marta Barrachina.
Esta provincia para que fuera escuchada, para que sus necesidades fueran atendidas y sus problemas resueltos. 4 años en los que los diputados y diputadas del Partido Popular habéis sido fundamentales para propiciar el cambio en la provincia de la Diputación para que ganen los castellonenses. A partir de ahora vamos a impulsar una nueva Diputación fuerte que responda a los vecinos de toda nuestra provincia.
I esta vegada se n'anem a la Generalitat, perquè Miguel Barrachina li demana a Graviela Bravo que no acabara l'executiu i el legislatiu en qualitat de dirigent. Escoltem a Miguel Barrachina.
Dudoso, y más en alguien que proviene del ámbito judicial, querer acaparar a la vez el ejecutivo y el legislativo en calidad de dirigente, de vicepresidenta. Pensamos sinceramente que el tiempo que le resta de estar a Graviela Bravo como consellera de Justicia debería emplearlo en responder al juzgado número 4 y enviar toda la documentación que presuntamente incrimina a Francis Puig.
I a tot això, Graviela Bravo contestava que no hi ha situació d'incompatibilitat absoluta entre ser consellera en funcions i diputada. I, per tant, des de la normativa de les Corts no hi ha cap problema. Aixina ens aclaria Graviela Bravo. L'encara consellera ha especificat que la llei del Consell té incompatibilitats, però l'únic càrrec que pot tindre és el de diputat i el mateix passat amb els membres del Consell. Afegia Graviela Bravo, que remarca que no hi ha cap norma, ni en les Corts ni el Consell, que establisca la incompatibilitat. I ara escoltem a Rubén Ibáñez, que també és diputat del Partit Popular i ens parla de dèficit i deuda.
La política econòmica de Puig la define en 3 aspectos. I és més deuda, més dèficit i més impuestos. Cada segundo que Puig sigui anclado al sillón en el Palau de la Generalitat augmenten els números rojos en la Comunitat Valenciana. Con Puig, los valencianos estábamos huérfanos de un liderazgo que reclamase pues más para la Comunidad Valenciana, y ahora hemos visto que Puig se ha convertido en un ocupa en el Palau.
També Rubén Ibáñez tacha de insolidari al executiu que està en este moment en les Corts Valencianes i li demana agilitzar el canvi pel bé de la Comunitat Valenciana.
El gobierno de Ximo Puig ha decidido que venga otro y que pague. En un gesto, repito, lo voy a dejar solo en insolidario. Pero ciertamente lo que no se da cuenta de Ximo Puig es que con esa gestión lo que está es estrangulando el futuro de todos los valencianos. Y por lo tanto, un cambio debe entrar inmediatamente en el Palau de la Generalitat y poner con firmeza y rigor las cuentas públicas.
I continua dient-li que està anclat al silló és Rubén Ibáñez a l'actual president de la Generalitat, Ximo Puig.
El déficit ha aumentado en 13.000 millones, la deuda ha aumentado en 15.400 millones, que los impuestos han aumentado de una forma notable y notoria hasta 3.700 millones más y los valencianos, por tanto, son todavía más pobres. Aquí el único que ha ganado después del periplo del gobierno de Puig en la Generalitat Valenciana ha sido Puig y los suyos. Entre lo no pagado y lo que ha escondido en los cajones a final de diciembre de 2022 asciende a 3.884 millones que obviamente se van a tener que pagar durante el año 2023. ¿Y qué ha pasado con las políticas sociales? Pues hombre, lo que ha pasado con las políticas sociales es que se ha dejado sin ejecutar 1.207 millones de euros en educación, en sanidad, en vivienda y en igualdad.
Sentíem com en este últim tall li acusava d'haver-se deixat 1.207 milions d'euros sense executar en serveis socials.
Fundació Caixa Rural Villarreal organiza un curso de emprendimiento digital y Lean Startup del 11 al 29 de septiembre en la sala de formación de Efecte Villarreal. Apúntate ya en efectevr.com o llamando al 964 18 75 77. Curso financiado íntegramente por la excelentísima Diputación de Castellón.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Fiestas en San Joan de Moró. con toros, tardeo, orquestas, disco móvil con DJs, atracciones infantiles. Un programa repleto de actividades para garantizar la diversión de todos. Fiestas de San Joan de Moró en honor a San Juan Bautista. Vívelas hasta el domingo 2 de julio. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Joan de Moró.
¿Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
En Chicaes oferim una atenció integral per a la millora de l'autonomia, realitzant teràpies com psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Chicaes, un projecte dirigit a xiquets amb necessitats educatives especials, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Informa't al 964 33 64 83.
I ara tenim així nosaltres a Santi Cortells, perquè avui ens porta un convidat. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia. Un convidat excepcional, excepcional per les seues aficions literàries, perquè a banda d'escriptor, perquè fa poc va presentar un llibre molt interessant, Sexe, llibres i l'Ofer, tercera edició, doncs és també col·leccionista com jo, i es diu Enric Nomtedeu. Ell concretament col·lecciona versions del Petit Príncep o el Príncep Xiquet, perquè que ara ens explicarà ell, n'hi ha moltes versions en moltíssims idiomes. Uh-huh. I la veritat que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè com bé sabeu jo també col·leccione altres llibres, jo col·leccione la Bíblia en molts idiomes, ja vam fer una exposició fa anys així a la ciutat, i també col·leccione diccionaris. Com sabeu, sóc un apassionat dels idiomes i de la diversitat lingüística, però com que és evident que conec a Enric Nomtedeu des de fa molts anys, conec també la seva col·lecció, i com que en aquest espai sempre parlem de curiositats i de coses interessants, jo crec que aquesta n'era una, i així el tenim, Enric Nomtedeu.
Bon dia.
Molt bon dia.
I jo este matí, quan anava a presentar Enric Nomtedeu, el presentaria com el senyor col·leccionista.
Estaria molt bé, sí. en eixa condició vinga avui, sí.
Pues, i sa col·lecció, per què del Petit Príncep?
Doncs perquè és un llibre que vaig llegir en castellà a l'escola. Jo sóc un senyor major i no he estudiat mai en valencià. El vaig llegir en castellà en l'escola i després en francès. I en un, ja una miqueta més major, clar, vaig tindre una parella alemana. Vaig començar a estudiar alemany i me'l va regalar en alemany. I de pronte vaig veure que el tenia en tres idiomes. I vaig dir, doncs mira, quan viatge per ahir, el país on vagi, me'l compraré en aquesta llengua. I vaig començar fent així a poc a poc. Després algú me'n va regalar un d'un altre país on jo no havia visitat. I vaig dir, bueno, doncs sobre la veda, si voleu regalar-me, també se poden regalar. I poc a poc me vaig anar aficionant a comprar-ne més i més, comprar-ne sempre que viatjava fora, i després, gràcies a les xarxes, vaig conèixer el principal col·leccionista del món, que és un senyor suís, al que li he comprat algunes llengües a les que tenia difícil accés, i al final he anat fent una col·leccioneta, pues això, gran. També vam fer en castellà en el seu moment una exposició, i en Vilafranca també vaig cedir la col·lecció una setmana per a la setmana cultural que feien allí al poble, i això, hem anat fent una col·leccioneta que comença a tindre ja una dimensió important. Són 185 o 186 llengües diferents que tinc ja.
O sigui, que el Petit Príncep, el que diem el Principito, que, mm-hmm, perquè clar, Enric, tu t'ets,
Clar.
Tu vas estudiar en castellà, jo també. Estudiàvem en castellà i francès. Estudiem en castellà i en francès.
Així és.
I es diem el Principito.
El Principito.
I era un dels primers llibres que ens feien llegir. 186 idiomes del Principito?
No, no, n'he de més, n'he de molts més. 186 són els que tinc jo a casa i ara ja comencem a tindre un problema d'espai i, per tant, estem negociant amb la meva parella a veure com reorganitzem les biblioteques per a veure on posem tot això. Sí, sí, 186 i coses, pues, bàsicament, doncs, 81 idiomes d'Europa, m'ho he apuntat 38 d'Àsia, 18 d'Àfrica, 20 d'Amèrica, d'Oceania només dos, després el que són llengües clàssiques, llatí i tot això, doncs, 8 o 9, i un altre apartat que jo li dic singularitats còsmiques, són 16, perquè allí tinc coses una miqueta especials, doncs, com el Klingon o com la transició fonètica de l'anglès, o com l'idioma ocult, que són només els punts i les comes i tota la resta en blanc, coses o morse, o, en fi, no sé, o texte predictiu del mòbil. Sí, hi ha gent molt més rara que jo encara. Jo només els compro, però hi ha algú que darrere s'ho ha pensat, ho ha fet, s'ha gastat els diners en editar-ho per a que un friqui com jo se'l pugui comprar i que li faci gràcia mirar-lo de quan en quan.
Clar, i jo em pregunto, en aquestes particularitats com per exemple les comes i els punts, hi ha venda? És dir, es ven?
Algú ha decidit fer-ho, suposa que no molts, jo no sé quin. De fet, ara ho estàvem comentant en Santi, en una ocasió quan estava jo encara a l'Ajuntament me vaig reunir per una altra qüestió en els radioaficionats i els vaig dir, jo tinc el petit príncipe morse, i va dir, no és possible, morse no és un idioma per escriure, no, i menys llibres, no té cap sentit. Me va tocar anar a casa i portar-los el llibre perquè no ho havien vist mai. Per tant, si ells que gasten ese llenguatge no sabien de l'existència, m'imagino que tampoc hi haurà molts exemplars per ahí pel món. Algú ha decidit fer-ho. Li deia a Santi que el moment en què hi ha un punt d'inflexió en el que comença a créixer la col·lecció i és quan descobrís llegint un diari un dia que hi ha un col·leccionista i editor que és el màxim col·leccionista del món, perquè ara tinc relació amb ell i hem parlat, que viu a Suïssa i que, més enllà de que tingui, jo crec que són 400 i pico idiomes i llengües diferents, a més ell col·lecciona també edicions, doncs en castellà potser té 60 exemplars diferents, etcètera, etcètera, jo ahir no puc entrar ja perquè se me'n va l'espai i el pressupost, havia fet una cosa que em va semblar molt interessant, que era, s'havia donat compte que els països africans, que havien sigut colònies de països europeus, en aquest moment en el que s'estava alfabetitzant la població, com les seus idiomes originaris no tenien expressió escrita, els estaven alfabetitzant els crios en l'idioma de la metròpoli, en anglès o en francès, en funció de què hagués sigut la potència. I este senyor el que va fer és, pagant seu de la seva butxaca, buscar algú que fos capaç de traduir el llibre als idiomes locals de Tongo, de diferents països, fer una edició, carregar uns containers a Àfrica, i regalar-ho per a dir, si teniu que ensenyar als crios a llegir, que aprenguin a llegir en la seva pròpia llengua. No? Això va parecer fascinant i vaig preguntar, però te'n queden d'estos? Sí, encara en tinc algun, i vaig començar a comprar-li exemplars d'estos que havia fet. Per tant, quina venta té això? No cap, això, en este cas concret ho havia fet per a, com una funció cultural,
pedagògica,
pedagògica, no? De dir, pues, que els crios aprenguin a llegir en la seva pròpia llengua, no necessàriament en la de metròpoli, però això ja vindrà si té que vindre. I algun col·leccionista com jo segur que ho haurà descobert també, n'hi han comprat, no? però segur que hi hauran tirades que seran mínimes. Seran molt... Ara els últims que han eixit, per exemple, va eixir en Xurro fa molt, molt poquet, en el parlar del Palància i tot això, i ahir mateix per la nit vaig comprar una versió que ha fet de la Sana Edicions del Petit Príncep, que li han dit el Principet també, en base a la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però en els modismes més valencians i no sé quantos, no? Pues hi ha algunes versions que són gracioses.
Fijat, quina forma de ser tenim, diem, bueno, però sempre pensem tots allò de fer coses que puga reportar un benefici econòmic, però ojo, i el benefici social que se fa quan se fan aquest tipus de coses?
I cultural, sí.
Però és que, a més, dir-li a un llibre com el Principito, que jo li diré sempre el Principito,
claro,
per allò de que...
És com l'has conegut.
Sí, perquè és com l'has conegut.
Pues
a mi em va passar també. Sí.
Com coneixeran, com coneixien estos xiquets, per exemple, que diem els africans i demés, que pues ara sí li podran dir, com li diuen, per exemple, jo al terme dic anar al tros, pues ells podran dir-li d'aquesta manera, perquè encara no hem parlat de lo que és el llibre en si. Però té un missatge?
Sí, ho comentàvem també, no? És un llibre que té una lectura per dècada, per dir-ho d'alguna manera. El pots llegir quan tens 15 anys i és una historieta, és un conte. Pots llegir quan tens 25 i trobes que hi ha més profunditat en algunes de les idees. Des del meu punt de vista, a partir dels 35, doncs ja te tranquil·lices un poc i tampoc n'hi ha per a tant. Vull dir, està bé, però tampoc és com alguna gent diu, un tractat de filosofia, home, no fotem, està bé. I té profunditat en algunes coses, i està bé. I en qualsevol cas és un llibre que sempre que el tornes a llegir trobes alguna coseta
sí, però,
nova.
Tenim que dir quan és este llibre, quan se publica, en quin any se publica?
En el, pues, 1943 a Nova York i el 1945 a França. Ahí n'hi ha una cosa que els col·leccionistes, no sé si nom de Déu em podrà fer un comentari, sempre hi ha com una espècie de disquisició per les il·lustracions que fa el mateix autor, que unes són les de Nova York i les de França sembla que són calcades, però amb alguna variació. I n'hi ha edicions que la majoria que utilitzen les de França, però alguna utilitza les de Nova York. És una cosa
sí,
curiosa
del
llibre.
Jo tinc de les dues, clar, en funció de qui siga l'editor, i encara hi ha una tercera qüestió que és, i a mi això com a col·leccionista ja no m'agrada tant perquè tenim clar que els dibuixos són del propi autor, però en algunes edicions, en guaraní per exemple, són índios els personatges.
Uh-huh. Els han adaptat.
Els han redibuixat, redefinit i els han convertit en que té la seva lògica
també. Una cosa
en imatges que li arriben més a prop al criu que el té que llegir. No?
És una cosa fascinant perquè estàvem parlant, bueno, un dia parlarem de la meva col·lecció, avui hem vingut a parlar de la de Nom de Déu, però jo recordo una disquisició, un dilema molt important quan estaven traduint els traductors la Bíblia a l'esquimal. I era, clar, els esquimals, en la seva cosmovisió, no han vist un corder en sa vida, no? És a dir, aleshores, sacrificar un corder com a un animal innocent és una cosa que no entenien. Però sí que entenen una foca. Aleshores, clar, el problema que tenien els traductors és, diem la foca de Déu, perquè és el que ells han sacrificat alguna vegada i on entenen el que és un sacrifici més o menys. I al final va guanyar que sí, perquè
clar,
tot això és apassionant, no? Com traduïsses, com adaptes. M'ha agradat molt la història que ha contat Enric Nom de Déu, d'aquesta adaptació a una tribu africana, crec que era, per a que la gent poguera llegir i escriure en la seva llengua. En la nostra llengua està la versió del Petit Príncep, el Príncep Xiquet, perquè passa igual que la Bíblia, que a banda del català, doncs n'hi ha les adaptacions formals, no, vull dir, normatives, a les diferents variants, la Bíblia mallorquina, la Bíblia valenciana, completament formal, però en els modismes, en les formes pròpies. I això també s'ha fet en el Príncep Xiquet o el Petit Príncep. Aleshores, des del punt de vista del col·leccionisme, de la cultura, del que és una adaptació cultural, lingüística, és apassionant tindre una col·lecció com esta.
Sí, sí, és veritat que jo, per exemple, el tinc en català, tinc una versió de català de l'Alguer, ne tinc un parell de versions diferents en valencià, fins i tot una en les normes del Puig, que la tinc en les singularitats còsmiques, diguem, perquè això és una creació artificial, no és d'això. Però sí, quan agafes la de l'Alguer i agafes la editada a Barcelona, fins que no arribes a la pàgina 4 no trobes diferències tampoc, no? Però trobes aquestes diferències que com a col·leccionista fa, o com a algú que li agraden les llengües fa gràcia. Això que estaves dient ara de l'Inuit o de la Bíblia en el idioma dels esquimals, clar, passaria el mateix quan ho traduixis a determinats idiomes el Petit Príncep, si te'n vas també als esquimals, quan ell diu dibuixa'm un corder i el dibuixa dins d'una boa i tal, no han vist mai una boa ni un corder. Segurament haurien de posar un musclo en la panxa d'una morsa o jo què sé, saps? Alguna cosa que fora identificable també per a aquesta gent. I en aquest sentit entenc l'adaptació dels dibuixos també, tot i que d'entrada te sorprèn perquè no és habitual un llibre on excepte els còmics, no? Però no és habitual un llibre on les il·lustracions siguin del propi autor i te fa gràcia que siguin sempre les mateixes i que se vagin repetint al llarg dels anys. Però quan veus aquestes altres en tot el plomall del Petit Príncep, és un príncep guaraní que té les plomes i tot això, dius, ostres, pues, i la serp no és una boa, sinó una serp d'estes que reconeixes tu de la iconografia dels països amerindis i tot això, doncs és curiós.
Sí que és un llibre que, més enllà del valor literari que li vulgui donar cadascú, és un llibre que està en la nostra cultura, no? Per exemple, quan parla en la rabosa, quan parla en la guineu, vull dir, és que Ramon Llull, en el seu llibre de les bèsties, també parla en una guineu i també parlen els animalets. Vull dir, trobes aquests paral·lelismes literaris que, com dic, més enllà del valor literari que li vulguem donar, doncs sí que t'arriben, no? I també curiositats de la biografia, que estava mirant jo este matí, Doncs, per exemple, ell, Antoine de Saint-Exupéry, que és l'autor del llibre, té una vida apassionant. En un moment donat, s'estavella el seu avió en el Marroc i es posa a viure en uns monjos de la Trapa, que si ho coneixeu és un orde catòlic absolutament contemplatiu i que s'aïlla del món per complet, no? I aleshores pot ser una miqueta, en aquest sentit, entens frases que trobes al Petit Príncep com el que fa bonic el desert és que amaga un pou en alguna banda, saps? O aquella que jo l'emmarcaria, no? Que allò essencial és invisible als ulls, que li diu la guineu quan està parlant en ell, no? Que és allò essencial i que és invisible als ulls? Doncs no sé, l'amor, el carinyo, aquests valors, no? que evidentment són invisibles als ulls, però són essencials, perquè sense això no podríem viure, no? I sobretot també des del punt de vista literari, aquest llenguatge senzill, aquest llenguatge doncs una miqueta infantil, perquè crec que està fet així, perquè un xiquet ho pugui entendre, i per això trobo que probablement també es facilita més la traducció i l'adaptació a molts idiomes, no? Perquè quan traduïsses la Bíblia és un exercici literari fort, dur, dens, no? I té contingut teològic i discussions, no? Però en aquest cas, doncs, és relativament, perquè les traduccions sempre són complexes, fàcil, perquè és un llenguatge que qualsevol, és un llenguatge senzill que qualsevol xiquet podria entendre.
Sí, jo crec que això que deies és molt interessant, no? Perquè de fet en algun dels passatges el principi, bueno, en algun dels passatges no, la base, el principet se li apareix a un aviador que s'ha estavellat en el desert, no? Vull dir que al final és un viatge interior d'ell també, i això que deies de la vida contemplativa, i no sé, és una miqueta, suposa, el que ell transmet. De fet, és tan així això que deies d'un llenguatge senzill i tal, que en el prefaci del llibre, quan ja ho explica ell, no? Que este llibre està escrit per a fulano quan era xiquet, no? Estic pensant en el meu amic Manolo, però en el Manolo quan era un crio, que és així com entendrà el llibre. No havia dit una cosa de lo dels dibuixos. Tinc una edició en japonès en dibuixos inèdits de l'autor, que és l'única que els ha publicat, que els van trobar no fa molt i els han afegit al llibre. Però sí, és una part de la seva vida també. Al final ell era un aviador. Tinc pendent un llibre que me van regalar fa poc, que de la història de l'aviació i d'ell, sí. Barrejat, i que tinc que veure exactament, no he tingut temps de fullejar-lo encara. I
a més, en la seva infantesa, que viu en un castell, tot el context de la Segona Guerra Mundial, aviador. Vull dir, és un moment de el que anomenem el tànatos, no? Que la mort està sobrevolant Europa, i ell fa un llibre que també el podem interpretar en aquest sentit, no? En un moment ara que algunes ideologies, per desgràcia, s'estan del tànatos, s'estan reviscolant, no? Trobar-hi aquest llenguatge senzill que ens diu alguna cosa dels valors, no? Jo crec.
Clar, jo pensava en l'any en què es va estar publicat, quin missatge se volia llançar, i si en este moment si en aquest moment estàvem preparats per que ell llançara aquest missatge i entendre'l, o realment ara estem més preparats o estem menys que entonces. El que no sabem que vam anem o que vam amanat.
Va tindre moltes edicions de seguida, vull dir que va funcionar molt bé des del primer moment el llibre, però és veritat que ha sobreviscut 50-60 anys ja.
És ben enrocat o què?
I se segueix editant, i pareix ser que efectivament que en ideologies que no se n'havien anat mai del tot o que tornen, no? En el llibre el que hi ha són algunes historietes que cada un pot fer l'exercici mental que vulgui d'identificar-lo en aquest lloc que li vinga més de gust, no? Però el senyor i el planeta aquell tan menudet que els dies duren no res i que estàs encenent i apagant permanentment el d'això, i això te pot evocar el que tu creguis que t'ha d'evocar. Vull dir, jo crec que el que fa llibre en les seves històries, més que contar-te fer una narració d'una història o portar-te, clar, és obrir portes. I tu, per això deia, no? De més menudet fas una lectura més simple, després ne pots fer una miqueta més complexa, després de pronto dius, ostres, això no ho havia pensat mai així, potser vol... I jo crec que aquest és el valor del llibre des del punt de vista literari, ideològic, no sé com dir-ho, no? Que diu, què aporta aquest llibre? Doncs aporta que obri portes i que un llibre te faci, tingui diferents lectures en funció del teu moment personal, i tot això doncs ja és una cosa que per algú que escriu no és fàcil d'aconseguir, no? I més en aquest format tan simple d'història teòricament pensada per a xiquets, que comencen una cosa per a mi tan potent com a, que ve a dir-te alerta en el que estàs veient, que a lo millor és mentira, és que com és invisible als ulls, tu estàs veient un barret, però en realitat és una boa que s'ha menjat un elefant.
Sí, sí, però després està aquell que diu i que, sí, l'has llegit i bien, sí. Com? I entonces és quan ja el professor diu, expliqueu-hi quin moment t'ha impactat, quin, i tu tens que fer-lo, i el que tens ganes d'anar a jugar al carrer, que això no m'ha ocorrit, i més en l'edat en la que, clar, i és un llibre que, com dius, bé, tampoc estan tan transcendent, però quan llegis la primera volta, hi havia molts xiquets que diuen, bueno, el tenia que llegir, perquè el tenia que llegir, i au, eh?
Clar, però això passa en tots els llibres, eh? Vull dir, jo, ja me perdonaran, estic casat amb una mestra, per tant me'n guardaré prou de criticar-ho per no dormir a l'estoreta, però alguns dels llibres que més he odiat en la vida són els que me van fer llegir a l'escola, i no estic segur de que sempre ho hagin encertat, no parlo d'este en concret, no? Però no estic segur de que la meva filla, que va fer esta setmana 14 anys, sigui el millor moment en la seva construcció per a llegir Tirant lo Blanc, no estic segur de que sigui, a lo millor té que llegir Mecanoscrit del Segon Origen, una cosa que siga, saps? Vull dir, que s'acosti més al que està, el que
tenia
està
en el cap
allà.
I se tira lo blanc, la meva en té 15 i és allò d'això. A mi se me va travessar aquella de fragmentos d'interior i que no podia, i era perquè m'havien obligat a llegir-lo.
És que depèn de l'edat, estàs preparat per a llegir unes coses o unes altres, és el que diu Enric Nomdedeu. Evidentment, si et posen el Tirant lo Blanc en versió original als 14 anys, no l'entendràs, excepte que sigues un superdotat o una cosa així. I també la teua maduració personal fa que entengues no només les paraules, sinó els conceptes que hi ha darrere d'un llibre d'una manera diferent en cada moment, no? Tinc, per exemple, el personatge de la Rosa. Doncs el personatge de la Rosa, en el moment que el llitges, en 14 anys, entenc que veuràs que és simplement una rosa, no? Però si més tard fas una exègesi més profunda, doncs veus que és l'únic personatge femení que n'hi ha, que té una relació d'amor i odi en Issa Rosa. Diu frases també com: és el temps que has perdut per a la teua rosa que fa la teua rosa tan important, no? I és una frase superprofunda, no? Perquè evidentment aquesta relació que té ella la feminitat de vegades no és tan bona com hauria de ser, però al mateix temps la valora, al mateix temps és el que més valor té.
De fet, no ho és, hi ha algun assaig sobre, precisament sobre aquest capítol, que parla d'una dona en concret en la que no va ser especialment amable, eh? Ja que dic que, en fi, des de com entenem avui les relacions entre persones i tal, doncs seria candidat a ser que candidat de Vox, no? Però d'alguna manera tal com va tractar aquesta dona en concret, i hi ha aquesta trampa, no? De dir, te tracten però és més condescendència que una altra cosa quan coneixes la vida real, no? Si llegis el llibre no tens capacitat d'arribar a tanta profunditat, perquè és molt complicat. Però és el que dèiem, a mi tot depèn de l'edat i el moment. A mi se me va travessar Rinconet i Cortadillo, i després l'he llegit de major i em sembla divertidíssim i em sembla molt bé. A mi m'han fet llegir Amb Madrid de Gaula, saps? Vull dir, en sèrio, xicos, que tinc 16 anys o 15 anys i no m'estic enterant de res absolutament, i això no ajuda a estimar la literatura. Jo l'altre dia vaig descobrir a la meva filla que no sabia si era ella perquè havia deixat el mòbil i estava llegint un llibre que s'havia comprat ella en els seus diners perquè li pareixia que podia ser interessant i estava disfrutant. Clar, i vaig dir, sí. Ja fotut encara.
Sí, però la lectura fa addictes, és dir, sí. Hi ha un temps en el que la gent jove li agrada molt i se compren llibres, i jo veig molta lectura en la gent molt joveneta. Ojo, la meva en té 15 i estic veient que se'ls canvien i tot, eh?
Sí, sí.
Però què pot arribar a una persona a ser addicta de col·leccionar, per exemple? Vos heu fet uns addictes?
Sí, però no ho sé, Enric Nomdedeu té la seva història que m'estava contant abans, jo també tinc la meua, i jo recorde quan vaig començar a col·leccionar bíblies, li ho estava contant a Enric, va ser perquè estava a Beliflors, que sabeu que és Premi Socarrat major ací a Vila-real, fer la seva adaptació de la Bíblia catalana interconfessional a la Bíblia valenciana. I recorde ahir alguns dels traductors tindre tot ple de papers escampats i en disquisicions teològiques. La verge, posarem la jove, la noia en el català, posarem jove, perquè clar, xiqueta tampoc, no? Doncs, i totes aquestes discussions, i a més discutien entre ells de veritat, perquè uns tenien una postura, els altres l'altra. Home, però no, ja no ho anem a deixar, perquè estem fent l'adaptació a les formes valencianes, i no ho sé, i això em va captivar, i aleshores vaig començar a veure, ja, però si n'hi ha una Bíblia en llatí, després la que vaig comprar, la que estava en grec, per tindre l'original del Nou Testament. Un bon dia vaig anar a Alemanya i em compré la que estava en alemany, i ben bé no saps com, en un moment donat tens 20 idiomes diferents, però tu tampoc ho has buscat, és perquè, no ho sé, per interès, també perquè li deia Enric, perquè, per exemple, jo quan vaig començar a aprendre alemany, m'anava molt bé llegir la Bíblia, perquè era un text que em coneixia molt bé ja, i aleshores per aprendre l'idioma, en un text que ja sabia de què anava, doncs em facilitava molt pel tema de vocabulari, perquè jo sóc addicte també als diccionaris, i estava constantment cada parauleta buscant el seu significat profund, i clar, això feia que en un matí no m'acabava ni un paràgraf. Però amb la Bíblia era més fàcil, perquè era un text que ja coneixia profundament, i que per tant em facilitava practicar la lectura escrita i l'idioma en si.
Clar, clar, a mi és veritat que jo arribé des d'una posició menys profunda filològica o lingüística, diguem, simplement això, el tinc, m'adoné que el tinc en francès i en castellà, i quan me poso a estudiar alemany me la regalen en alemany, i dic, ostres, pues, quan vagi a veure-hi me'ls compraré. De fet, en català, que el tindria a la porta de casa, la llibreria de qualsevol llibreria de Vila-real, vagi el trobes, o de Castelló, vaig decidir que no el tindria fins que no anaré a Andorra, que me pareixia que era, bueno, com és un altre país i té la llengua, pues, i vaig tardar en tindre. El vaig tindre abans en altres idiomes que en la meva llengua, perquè fins que no vaig anar a Andorra. I és el que deies, el meu anglès, que és molt precari, el Petit Príncep el puc llegir en anglès, perquè el conec, o el puc llegir en portuguès, que segurament me, tal, però coneixer el text tal, en francès sí, perquè el francès sí que el parli, he viscut anys en París i no tinc aquest problema, i alguns altres idiomes, no? I quan el coneixes, pues, jo què sé, per a llegir-lo en sefardí, que és un castellà antic, una miqueta trabucat.
I a mi també em ve al cap, en Pablo estarà?
Sí, el tinc. Digues noms, els tenim molt. Sí, està en Bable, i està ja de tot, i estem en Puntungún, que m'ha costat moltíssim de trobar, que és la llengua dels maputxes en Xile, i quan vaig estar en Xile no existia, però després vaig trobar el traductor i vaig aconseguir comprar-lo, o en Amazic, que dèiem ara, la llengua bereber, que tampoc el vaig poder comprar en Marroc, tampoc el vaig ser capaç de trobar, i me negaven que existia, quan jo tenia fins i tot la fotografia del llibre, i vaig trobar qui l'havia traduït, vaig descobrir que havia sigut professor en la Sorbona 4 de París, o la 6, no sé, tal, al final el vaig localitzar, estava en l'Atlas, va dir, ara no, però quan torne a Marrakeix i tal, te'l busqui i te l'envia, i n'he trobat alguns que han sigut una miqueta complicats. I després això, hi ha el senyor este suís, que té una col·lecció extraordinària, i que ne té alguns repetits, molts de repetits, i per a vendre, i ni en compre de quan en quan, algun quan tinc un raconet de diners i no tinc res millor que fer, doncs vas i el compres, no? Però te divertissis això, perquè hi ha llengües que...
Quan se'n parlen de inversió econòmica, des de luego, que negociant això, que no m'ho puc evitar, quan parlem d'inversió econòmica, quan pot arribar, que quin ha sigut l'exemplar més car?
Jo tinc la sort d'haver triat un llibre per a col·leccionar, que és molt barat. Un exemplar normal i corrent està sobre els 18 euros. Per tant, pues, bueno, pues, de quan en quan... Això és un,
un normal i corrent,
un berenar, sí.
El que més...
No sé, pues, pot ser este que deia el japonès, que és una edició molt bonica i molt treballada, però no recordo el que va costar, però costaria 30 i pico, no és car, vull dir, no és una col·lecció, que al final, com n'hi ha, ne són molts, pues comença a tindre un cert valor econòmic, però és com tot, un valor econòmic, si ningú vol comprar una col·lecció de Petit Príncep en idiomes, no, mal zero, mal zero euros, no està fet com a una inversió, no, des de luego.
No, però, al final una persona...
Però és veritat que vas acumulant.
Quina despesa fa per a tindre aquesta col·lecció, perquè les Bíblies... Suposo que serà una inversió molt més...
Ahí sí que serà.
Bueno, n'hi ha alguna que ha costat més de 100 euros, puc dir. Però, anem a veure, també és veritat que moltes vegades, sobretot la societat bíblica, sabent el friquisme que tenim algunes... Bueno, friquisme o afició, no vaig a dir-li una paraula. Doncs fins i tot me les ha regalat. Però sí, n'hi ha algun exemplar que ha costat més de 100
euros. Clar, llavors estic pensant, ei, hi haurà lladre de llibres?
Lladre de llibres.
Claro, n'hi haurà lladres.
D'alguns llibres, sí.
Sí, suposo, no sé si concretament...
Hi ha robatoris històrics.
Claro, de llibres...
Estem fent així les dents molt llargues, algú, no?
De llibres sentim... importants i d'edicions històriques i primeres edicions i tal, clar, això té un valor bàrbar en el mercat, no? És incunables. Això no, això vull dir, jo crec que el més antic que tinc és un en francès del 46, una primera edició, i este me'l van regalar.
Ojo, que això són primeres edicions,
sí. Jo sí que tinc un exemplar molt, molt curiós, que és la primera Bíblia que va editar la Societat Bíblica a Espanya en la primera meitat del segle XIX, quan estava absolutament prohibit, i no em preguntes com, perquè és una història molt llarga, però em vaig fer amb una còpia.
Bueno, no te preguntaré avui, no te preguntaré avui, però t'asseguré que acabaré preguntant-te-ho. Enric, vols afegir alguna cosa més?
No, res, això, que el que deia ara Santi, no? que allò realment important no és fàcil de veure, no? Està ocult als ulls, i que estaria bé que posarem, pues això, en homenatge a Santi Xupegui, que posarem una miqueta més enllà del que és estrictament la mirada física en les coses, que descobriríem que, pues això, que en qualsevol desert acabes trobant un pou si el busques bé.
Uf, i tant.
Jo agrair molt a Enric Nom de Déu que hagi vingut a contar-nos això, perquè... A banda de que m'apassiona a mi, amb un altre llibre, m'apassiona la seva col·lecció, perquè estic veient així, ell ho té, crec que una miqueta més organitzat que jo. Té tota la llista d'idiomes, que és impressionant. Em crida l'atenció el Sart, perquè quan vaig treballar a Alemanya, hi havia un professor de Sart allí que se n'anava als estius a passar en els pastors i aprendre el Sart oral i coses d'estes.
Hi ha algunes coses realment singulars, perquè tens que és la parla d'una comarca del sud, d'un dels cantons suïssos, que calculen que hi ha 800 parlants encara.
Sí, sí, sí.
I algú s'ha molestat en escriure i tal, i a mi, com serà segurament perquè tinc una llengua perseguida i minoritzada, que el fet de que digues, doncs, d'ací 15 anys desapareixeran aquestes 800 persones, o d'ací 50 anys,
sí,
però
sí.
Almenys haurà quedat el registre en un llibre que, a més, li tinc carinyo, per això m'hi he posat. I després, clar, n'hi ha altres, doncs, en hindi o en xinès mandarí, que això no morirà mai, perquè n'hi ha milions i milions de parlants, no? Però hi ha algunes llengües que les parla molt poqueta gent, i que aconsegui trobar els llibres, pues, en pitxi, jo què sé, en una hawaïà, o en tots els criolls que hi ha per Amèrica, i fins, està, o la llengua de Rapa Nui,
sí.
que és el tongolès, són les dos úniques que he trobat en Oceania, perquè la resta és anglès, bàsicament, i no hi ha tampoc tradició en els idiomes.
L'interès d'obrir un llibre i dir, a veure quina pinta té esta llengua?
Sí,
sí, te trobes que estan plens de consonants, dius, ostres...
Impronunciable, eh?
Per no parlar, clar, de les diferents versions en àrab, en àrab fusa, en àrab tunesí, etc, que si no coneixes la llengua és impossible de llegir, o en hebreu, o en xinès, o en pues, tots, quasi tots els idiomes asiàtics, que tenen una cal·ligrafia absolutament diferent, i que és fascinant només veure tots els de la Índia, per exemple, que són uns dibuixos allò que jo a vegades m'he entretingut, a veure com vaig a fer aquesta frase, que sé que vol dir bon dia, perquè ho sé, a veure com és aquesta cal·ligrafia de fer-ho, no? I em pareix una... Bueno, està bé, interessant. Jo m'he divertit fent-ho i vaig a continuar fent-ho en la mesura que puga, i en la mesura que la meva parella me seguís que permetent reorganitzar les prestatgeries de casa com me fa falta a mi.
Pues Enric Nom de Déu, Santi Cortells, gràcies per haver-nos explicat tot això.
Moltes gràcies.
Bueno, pues anem a escoltar la despedida de José Martí en este últim ple del mandat.
Una vegada més, pues, en el moment de l'acomiadament, reiterar el que ja us he dit i us he manifestat en altres ocasions. Ha sigut veritablement un honor ser el vostre president. Ha sigut una legislatura, tot ho sabem, especialment complicada, especialment difícil. Hem tingut pestes, tempestes, incendis, hasta una guerra en Europa... Però jo pense que des d'ací, des d'esta institució, en les múltiples activitats i àrees que aquesta institució té, hem consolidat i hem reforçat la institució, sobretot en aquest àmbit que és més propi nostre, que és l'àmbit d'enfrontar el repte de la despoblació, el repte demogràfic, de recordar-se dels pobles menuts. Jo des d'ací també vull agrair especialment a la que serà la futura presidenta, Marta Barrachina, ella i el nostre equip, avui no està així, però encapçalat per Pepe Gisbert, el cap de gabinet, han dut endavant una transició des del respecte, des de la col·laboració, que jo agraeix i que pense que ha sigut modèlica. I no me quedé sinó desitjar-vos a tots i a totes el millor. És que...
En este respecte i transició modèlica del actual president a la futura presidenta de la Diputació de Castelló, ens despedim també nosaltres i tornem el dilluns a les 12 del migdia. Mi indiferencia nata.